Xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Una conversa diàleg amb Rosa. Rosa és l'acte principal del Dia Internacional de la Dona a L'Escala. Serà divendres a les 8 del vespre a l'Alfolí de la Sala, un acte per reivindicar la figura de la dona al món de la cultura. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimecres, a l'informatiu local de Ràdio L'Escala. Un programa en el que hi ha altres veus protagonistes femenines, com la de Nàdia Ghulam, que ha presentat a L'Escala, ho presentava de fet ahir al vespre, el llibre El secret del meu turbant. Ho va fer dins les activitats previstes aquests dies relacionats amb el 8 de març. El llibre recull la duresa de ser dona a l'Afganistan. Ha tornat a entrar en funcionament el Club de la Feina, que s'ofereix al punt Òmnia de L'Escala. S'havia desactivat el mes d'octubre passat, quan el Consell Comarcal va deixar de disposar de la persona que oferia el servei. La coral de joves de l'Escola de Música El Gavià viatja aquest cap de setmana a París en un intercanvi internacional de música coral. La sortida coincideix amb la Setmana Cultural de l'Escola, amb nombrosos tallers i jornades de portes obertes per atreure nous alumnes. L'atleta Aitana Rajma queda campiona de Catalunya en els 60 metres tanques, amb una marca de rècord. El proper campionat és aquest cap de setmana, a València, en l'estatal, on té ganes d'aturar el cronòmetre al temps de 8:50 i tornar a signar així una gran actuació. Recull d'agenda d'activitats i el temps completen l'informatiu d'una jornada en què ens ha passat un front, molts núvols i garbí fort. Demà, panorama més insegur tot el dia. Ara us deixem amb el FAR, un programa magazín que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. A l'interactiu d'avui, d'aquí a poca estona, es parlarà de navegació en solitari. Als estudis de Ràdio L'Escala, Gerard Marín, també la Carla Estivill, en Carles Clastre i l'Oriol Pujol. A la secció de Medi Ambient avui es parla de les madrigueres del Vendrell amb l'ambientòleg Aaron Marcos. El preu del peix, sabrem com ha anat la subhasta a la confraria d'Arenxa de Mar amb Martí Cadellans. I a la secció de Gastronomia, oli cau del Duc amb l'impulsor i productor Eliseu Muní d'Ullà. Tot això al magazín Alfaret, a l'actualitat d'àmbit nacional, notícies en xarxa edició vespre, amb les veus de l'Ali Giné i Montse Manent, Sergi Mir al control tècnic, al punt de les 8 l'informatiu local, completat amb un nou lliurament dels oficis del llibre, amb Judit Covenya Guàrdia. A partir de les 9, els musicals els dimecres, Sound System a les 9, Chelsea Hotel a les 10, i ja a partir de les 11, la reemissió d'espais propis, com el Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu, i altra volta l'espai Alcaldia, el que hem emès avui a quarts de dues. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Comencem la segona hora de programa. En aquesta hora el que farem serà tractar la navegació en solitari. No us dono més dades, però avui parlarem de reptes, d'aventura i de superació personal. Ben trobats.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Tomàs Alzo. És temps de carxofes i avui el xef Tomàs Alsó ens proposa cuinar-les amb bacallà. Això sí, amb el seu lloc i amb el seu toc personal. Rematant aquest plat amb una tòfona. Té una pinta deliciosa. Carxofes, bacallà i tòfona.
Bona tarda. Avui anem a cuinar un plat de... un tiradito de bacallà amb carxofa i tòfona. Ja que ara pues, és temporada de la tòfona, pues, aprofitarem i farem un plat amb bacallà, carxofa i tòfona, que la carxofa també és temporada. Per fer aquest plat necessitarem bacallà, una bona carxofa, tòfona, una mica de farina de tempura, oli, sal i els elements bàsics. Per preparar el tiradito agafarem un llom de bacallà, de salat, a punt de menjar, i farem uns talls de verticals d'uns mig centímetre cada tall. Estos talls els ficarem damunt d'un plat, estesos, i ficarem una miqueta de pebre damunt del bacallà i un rajolinet d'oli. Després agafarem i tallarem la carxofa, com ja sabeu, perquè no s'oxidi, la podeu ficar amb un bol d'aigua, amb una miqueta de julivert i llima, i així es mantindrà de color verd i no s'oxidarà. I mentre la tenim tallada, preparem una pasta de tempura. Agarrem una farina de tempura que en podeu trobar a qualsevol establiment i agafarem una miqueta d'aigua en gas bastant gelada i fem una pasta que sigui pues, d'una consistència una miqueta cremosa. Agafem fiquem una paella al foc amb oli i agafem la carxofa, la passem per farina i després ja la passem per la pasta de tempura i procedim a fregir-la. Després agafarem la carxofa esta, la ficarem en un plat amb una miqueta de paper de cuina baix perquè no mos quedi, mos absorbeixi una miqueta l'oli sobrant, i ja la reservem per emplatar. Ja tenim el bacallà al plat, tenim la carxofa feta, i l'únic que falta és ficar-la damunt del bacallà i agafar un laminador o un ratllador, agafem una miqueta de tòfona, que també estan ja acabant la temporada, i la ratllem per damunt. Fiquem una miqueta, un rajolinet d'oli entre el bacallà i el gust, i ja tenim el plat muntat.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Sovint parlem d'esport i parlem de navegar i parlem de fer-ho a vela. De fet, donar la volta al món o sortir a navegar a vela i sentir les sensacions de ser impulsats pel vent, diuen que és de les coses més atractives que hi ha. Nosaltres, que som un programa de mar i un programa de navegació, avui volem aprofundir en la navegació en solitari, entenent que la navegació en solitari és una manera d'autoconeixement, una manera de superació i un repte personal de ser capaços de fer i arribar allà on ens... moguts per elements únicament naturals i valent-nos únicament de la nostra destresa. La navegació en solitari està més a l'abast nostre de tots del que ens pensem i avui volem donar-ho a conèixer. Per això ens desplaçarem a diferents punts del país per parlar amb protagonistes. Si us sembla, comencem per l'Empordà i amb un convidat que a hores d'ara acompanya la Cristina Cantal. Cristina, avui parlem de què avui?
Doncs sí, avui posem el focus al món de la navegació i ho fem amb una persona que va començar a navegar des de ben petit. És guanyador del Campionat del Món en Classe Europa 2012 i ha finalitzat dues edicions de la Barcelona World Race, la darrera ocupant la tercera posició al costat d'Anna Corbella. Saludem en Gerard Marín.
Gerard, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui posem el focus a la navegació en solitari i sé que és una de les teves habilitats que forma part del teu currículum, de la teva història esportiva. Complicada i, sobretot, un repte personal, no?
Sí, sobretot és això que dius, és un repte, no? Jo crec que he anat de moltes maneres, amb gent, a dos, a cinc, sol, i sempre a sol és el que sempre m'ha motivat més, no? Sí que és veritat que el Snowball Race va ser a dos, i la rata homònima seria Vendiglof en solitari, que és una rata que em faria molta, molta, molta il·lusió, però és complicat, però sí que quan navegues tot sol... Tu fas tot tu, i quan t'equivoques te'n fas amb tu, i quan ho fas bé doncs et premies a tu mateix. No? Jo crec que és un repte molt, molt potent que altres disciplines a mi no m'ho donen.
A la base de tothom o només de persones molt experimentades?
Està clar que navegar sol és més complicat, el que passa és que com tot s'aprèn. No? Jo, si no recordo malament, la meva primera regata en solitari... vaig fer una rata de 100 milles en solitari i després me vaig fer una rata de 2.500 tot sol, on no tenia la preparació, però sí tenia la motivació i les ganes, I va anar bé i tot s'aprèn, no, al final.
Què és el més dur de navegar sol? Tu dius, l'avantatge és que no pots... L'avantatge i desavantatge és que no pots descarregar les culpes en cap altre, no? Ets tu i tu sol, qui triomfa i qui fracassa. Però, més enllà d'això, què és el més dur de navegar en solitari?
Bueno, jo crec que quan navegues en solitari hi ha molts factors, no? El primer de tot és sortir amb una embarcació ben preparada i ben pensada, en el sentit de que quan tens un problema i l'has de resoldre, has de tenir la capacitat i els mecanismes per poder-ho resoldre, no? Pensa que aquí confiem molt en l'electrònica, en el pilot automàtic, que és que quan hi ha un problema tu has de poder posar el pilot automàtic i poder seguir navegant i reparant el que hagis de reparar. I, per exemple, si et falla el pilot automàtic, doncs saber que n'has de portar dos, una sèrie de requisits que quan van dos, si algú falla, sempre un son que et dona un cop de mà. Aquí no hi ha més mans, no? Mm. I en aquest sentit, tenir el barco molt ben preparat és molt important. I, per altra banda, quan fas aquest tipus de navegacions, doncs, bueno, s'ha de ser conscient que hi ha moments fàcils, moments difícils, i que, bueno, que s'ha de tenir paciència, s'ha de tenir una fortalesa que es pot entrenar o no, però que psicològicament, doncs, és més dur, no?
I conèixer totes les parts del barco i ser capaç de reparar totes les parts de l'embarcació, no? Des de l'electrònica, als cabotatges, a tot, no? Les veles, tot.
Sí, esclar, al final, per posar un exemple, no? Si parlem, per exemple, de Barcelona World Race, que és una regata volta al món, que són 3 mesos i que el barco són barcos molt complexes, vale? Que tenen doncs, d'electrònica, portem internet, portem telèfon satèl·lit, portem tot tipus de pilots, llavors tenen mecanismes, no?, hidràulic, etc. Doncs els que portem al barco hem de tenir uns coneixements bàsics, per dir-ho així, hem de saber de tot, però està clar que si saps de tot no saps de res, no ets millor en res. Llavors sí que tenim un suport normalment extern que ens guien, però clar, les mans les posem nosaltres. Si parléssim d'un barco com un mini, que és un barco que, bueno, jo he fet 2 Atlàntics en solitari, que no hi ha comissió exterior, són barcos més senzills, però sí que és veritat que el tema de la tècnica les aporta bé, has de tenir capacitat d'inventiva i de resoldre problemes amb les eines que tens a bordo, no? Això sí que és una cosa important.
Què és el que t'ha succeït a mar, que no ho tenies controlat des de port?
Bueno, era, i suposo que ara així en fred no me'n sortien gaire, segons passen bastantes, però, per exemple, una que és bastant clara, no?, potser és quan passes a l'Equador, els doldrums, que és una zona que es junten, que xoquen l'Isi del Nord amb l'Isi del Sur, no?, i aquella zona és una zona que els partes meteorològics no encerten mai, i l'únic que podem baixar-nos és saber o buscar la inestabilitat de la zona. I llavors, si tu saps que és molt inestable, no pots confiar massa. Si és una zona més estable, saps que el part és una mica més fiable, no? Però sí que has de jugar el dia a dia, més que per previsions meteorològiques, has d'anar per estadística, i dius, a veure, aquesta època de l'any, com més a l'oest vagi, més fàcil serà creuar. Si depèn de l'època, pots anar un pèl més a l'est. Hem d'entendre que sempre volem anar més a l'est possible, però com més a l'est vas, més risc tens, no? I llavors amb això també una miqueta d'experiència de dir, ostres, jo sempre vaig creuar aquella època, doncs vaig anar fins a aquest waypoint i a partir d'aquí vaig creuar, no? Doncs una mica seria això.
I 2 qüestions que no vull deixar passar. Per una banda, la gestió de les hores de son. Com es gestiona? Perquè clar, tu estàs sol, el barco no s'atura, el vent segueix bufant i per tant el vaixell es mou. Com es gestiona les hores de son?
Quan tu vas sol, el que sol fer és dormir, depèn de l'embarcació i la velocitat que té el barco, d'acord? Tu normalment diuen que tens un horitzó, clar, la Terra es curva i tens un horitzó visible de 5-6 milles. Llavors ja està calculat i si tu dorms, si tu mires l'horitzó i no veus cap barco, tu mira, te pots anar a dormir 20-25 minuts, depèn del vent. Sabeu que va menys de 10 nus o així, uns 20 minuts, que seria l'horitzó que si tu t'espartessis i hi haguessis un barco en contraposició, podries arribar a veure'l abans de xocar, no?
Clar.
Seria molt complexa. Llavors, normalment fas guàrdies de 20 minuts, vas amb el pilot automàtic i el que fas és despertador, obres els ulls, mires l'horitzó, no ve cap barco, mires l'electrònica, que segueixis amb el rumb que tocava, que el vent no hagi canviat, etc etc, i tot això controlat, que sol ser en 40 segons ho tens fet, tornes a tancar els ulls i tornes a dormir. I així vas fent períodes de 20 minuts fins X. Si és una zona que s'ha mirat a l'Atlàntic, que hi ha molt poc tràfic i que és molt estable, jo allargava fins a 40 minuts.
Val.
Bueno, llavors...
Cops de cap de 40
cadascú...
minuts.
Sí, sí. Però clar, si n'he de fer, no sé, ara, 5 en lloc de 4, doncs faré 5. I si acabo el 5è i encara estic fet pols, doncs faré un 6è. no? Que això ho faré jo i ho faran els meus oponents, perquè és el que parlava abans, no? Al final la gent pot dir, no, jo dormo 3 hores al dia, i, però quan, durant quants dies? Perquè si una, la mini dura 20 dies, al final acabes petant, no? I has de trobar un equilibri.
I finalment, i les zones d'encalmada, quan et trobes una zona d'encalmada, és a dir, una zona on no hi ha vent, on no hi ha corrent i on t'hi has d'estar, no sé si t'has trobat mai, com es calcula i com es venteja això?
Sí, això és una part bastant complicada. Això sí que és veritat que quan estàs en encalmada, quan és un temporal molt dur és difícil, però ho assumeix i almenys avances cap a la meta, no? Mm. Però quan estàs encalmat, psicològicament és molt complexa. Per exemple, mira, el que és el tema dels Snowball Race, aquí a la regata, doncs, en aquest cas, quan estàvem arribant al mar del sur, tenim unes portes de gel. Què vol dir? Que durant, més o menys, d'una latitud cap a baix, no és ben bé així, però per fer-nos una idea, del 45 sur cap a baix no es pot nevar, és una línia. D'acord? I nosaltres vam trobar que hi havia un anticicló molt potent el 40 sur. I llavors què passava? Que per anar pel nord havíem de fer una volta de 500 milles. No podíem fer-la. I en canvi, si avançàvem cap al sur no podríem creuar perquè seria il·legal.
Sí.
Quan vam haver que travessar un anticicló, vam estar tres dies parats. Tres dies, vull dir, al mar del sur, vull dir, ens vam dutxar i tot. Vull dir, parats, una bassa d'oli. I els oponents que tenim internet i veiem com anaven, sí, que estaven fent 500 milles diàries, clar, ens van treure 1.500 milles.
Buah.
Vull dir, d'estar amb el grup dels dos primers, estàvem tercers, amb el segon a 100 milles, acabar els tres dies a tenir-los a 1.500 milles. I els de darrere, que els teníem bastant separats, a tenir-los a 200. És dur, és molt dur, però al final, clar, assumeixes la situació i dius, no cal que m'enfadi, no cal que faci res, aprofito el temps, faig reparacions, descanso, i quan vingui vent, vindrà, perquè és que no podia fer exactament, no podíem fer res més.
Clar, això et passa navegant sol i suposo que, bueno, és una qüestió d'autocontrol, no? Bueno, de tenir clar que no estàs sol realment, sinó que estàs sol en l'embarcació, però que si hi ha un problema, doncs tens uns botons, uns dispositius d'emergència, i a partir d'aquí, prendre't un calma i mira de sortir-se'n, no hi ha més.
No hi ha més, no, en aquest cas no podíem fer res més. I sabíem, o sigui, dos dies abans de tindre encalmada ja sabíem que ens quedíem calmats, però esclar, vull dir, és que no va ser un capritxo de la meteorologia. No. Si el sistema meteorològic s'hagués retrasat 10 hores, hauríem creuat. Però no va ser així. O nosaltres, mira, si nosaltres anéssim més ràpid a la prèvia de la regata, doncs potser també ens hauríem calmat. És que mai saps, no? Aquestes coses van així i és, el millor és assumir-ho, perquè és que si no, encara ens quedàvem per davant uns 50-60 dies, què has de fer? Vull dir, no cal... S'ha de ser positiu al final, no? Queda molta regata i s'havia de veure què passaria.
Doncs això són algunes de les de la navegació en solitari d'en Gerard. Per cert, per algú que vulgui iniciar-se amb això de la navegació en solitari, ara hi hagi un petit decàleg, no? Allò de sempre una mà al vaixell i l'altra per tu. És a dir, sempre anar agafant-te d'una banda a l'altra. Intentar això, tenir-ho tot més o menys previst, ser molt metòdic i ordenat. És real? Són bons consells, això?
Sí, tant, no? Al final jo crec que quan hi ha coses que has d'estar preparat, no? Al final tot té la seva progressió, però la navegació oceànica no és difícil. El que passa és que sí que és veritat que s'ha de ser prudent, no s'ha de tenir por al mar, però s'ha de tenir respecte, has de saber què vas a fer, t'has d'assessorar si no tens l'experiència i ser prudent, no? Si tu vas amb un bon part, amb el parter controlat, amb una embarcació que està fiable, que està repassada, al final és importantíssim tenir el barco el dia, no? Mira, un exemple molt tonto, però
sí?
la meva primera volta al món, tens una preparació del barco que fas abans de sortir, doncs el desmunta tot, s'ha de remuntar, i jo no tenia experiència en la meva primera regata volta al món, i vaig preguntar a un dels nostres tècnics, escolta, la màquina potabilitzadora,
sí?
L'hem de repassar, no l'hem de repassar? I no, això sí, funciona, no repassa. ¿Vale? Llavors, què va passar? Que aquestes màquines amb aigua calenta, per dir-ho així, funcionen bé, però com baixa la temperatura, el seu rendiment baixa en picat.
Val.
I vam entrar al mar del sur,
l'aigua
va començar a baixar a 6-7 graus i la màquina va deixar de fer aigua. I no teníem aigua. I llavors ens vam tindre que, bueno, vam estar 10 dies fins que vam poder arribar a Nova Zelanda, que quan plovia recollíem aigua amb la major i quan no hi havia aigua, doncs no bevíem, i vam estar 10 dies en penúries per arribar. I això per una tonteria, com dir, no, això no... Vull dir, les professions repassen, se n'han de portar dos, s'ha de portar... Que la segona revolta del món se'ns va espatllar i la vam reparar i vam tenir aigua. Mm. Però són coses que al final has d'anar ben assessorat i ben preparat, no? I així d'aquesta manera t'evites molts disgustos.
Mm. Gerard, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta hora de la tarda, aquesta estona, i aprendre, no?, de la teva experiència el que és la navegació a... en solitari i també la navegació oceànica, que és evidentment molt diferent del que fem per aquí quan sortim a fer la volteta els diumenges. Escolta'm, seguirem aprenent, si ens deixes, eh? De tant en tant vindrem a molestar-te un rato, Gerard.
Sí, home, i tant, encantat de la vida, eh?
Vinga, moltíssimes gràcies, Gerard Marín, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. A veure.
Una de les qüestions que parlàvem ara amb en Gerard Marín és precisament gestionar el cansament, gestionar el son, no? En les hores de descans, quan navegues en solitari i quan no tens ningú que pugui prendre't el relleu i el vaixell, evidentment, no s'atura i els perills tampoc. De fet, d'això se'n va preocupar la Fundació Estiví Sueño. De fet, en va fer un estudi, als anys 2015 va ser el darrer, l'any 2013 va començar, 2013, 2014, 2015, durant dos anys van estar estudiant precisament i acompanyant els navegants de les regates, de la mini Transat, per estudiar el son i orientar-los en aquest sentit. Qui va treballar intensament amb ells va ser la doctora Carla Estivill. Doctora Estivill, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda. Escolta'm, gràcies per invitar-me.
Molt interessats per les conclusions d'aquest informe i sobretot per saber realment, i després d'escoltar en Gerard Marín, no?, que ens deia, doncs, 20 sí, minuts, sí, sí. Que és el que perceps que tens de seguretat del teu entorn, com es pot viure durant 20 dies, o 30, o els que siguin, no? Normalment són tirades de 20 dies, dormint 20 minuts, amb tirades de 20 minuts.
Realment són molt valents, eh? Perquè, clar, nosaltres sabem, més o menys, la població ja sap que la falta de son priva de moltes coses, però és que la ciència ja ens ho demostra i ells ens van posar en una situació extrema, no?, que és dormir tan poc durant tants dies. Durant un dia, si dorms poc, doncs, pots notar una sensació molt més emocional, d'irascibilitat i malestar, mal humor, i més o menys un ho va superant i el dia següent, si dorms, doncs ja ho has superat. Però està 20 dies, està amb les condicions de treball que ells han d'estar, d'atenció completa. Justament l'atenció és una de les coses que es perd més amb la falta de son.
Correcte. Per tant, perdo la concentració.
Sí, i la capacitat de decisió, la possibilitat de fer errors és molt major i, per tant, això influeix en la seva navegació. I, per tant, la nostra feina al seu costat, que, bueno, un d'ells va ser el Gerard, que va ser, la veritat, superagradable, era gestionar el millor que poguessin el seu son.
I com ho veu resoldre, això? Si és que ho veu resoldre, jo sóc tot aquí molt optimista, perdona.
En els navegants solitaris és complicat, perquè a l'estar sols no poden fer canvis de guàrdia. Quan teníem navegants a dos, vam poder aplicar unes pautes que van complir perfectament, un d'ells va ser el Gerard, amb la necessitat de son durant tota la volta al món. I van poder fer els canvis de torn de la nit, van fer dos migdiades durant el dia i tot això va mantenir-los amb alerta màxima. Mm. Però amb els navegants solitaris, arribar a les condicions òptimes de son era impossible, la veritat. Impossible. Però, bueno, vam poder fer unes pautes màximes perquè ho poguessin fer el millor possible, no? Per una banda...
Digues,
sí.
No, digues, per una banda?
Sí. Per una banda, clar, la necessitat de son estem predeterminats genèticament perquè dormim per la nit. I, per tant, el navegant solitari vam intentar que dormís per la nit el màxim possible. Nosaltres els implantàvem unes pautes d'higiene de son durant la nit per exemple, dormir en foscor completament amb l'antifaç,
sí?
Posar taps a les orelles per no sentir el soroll del vaixell, i això intentar assegurar un son completament reparador. Llavors els dèiem, vale, us desperteu, vigileu el vostre entorn, que no hi hagi res, i intenteu seguir dormint de seguida i no desvetllar-se gaire.
Val. És a dir, anar fent petits cops de cap, per entendre'ns,
sí.
O al revés. Petites despertades, comprovació de seguretat i seguir dormint.
I seguir dormint. Perquè, de fet, si pensa que el son, passem per diferents fases, que són la fase de son lleuger, profund, i la fase REM, quan acabem aquest cicle que es repeteix durant tota la nit, a l'acabar aquest cicle, de fet, hi ha de forma natural un microdespertar. Llavors, aprofitar aquest microdespertar per fer una vigilància ràpida i tornar a dormir.
Això s'entrena? És a dir, això s'ha d'anar provant prèviament o no? O quan t'hi trobes, ho has d'anar fent?
No, no s'entrena.
Val.
No s'entrena. El que sí que assegurar-se, clar, quan comences, per exemple, una navegació, haver dormit bé els dies previs per no anar amb una privació de son en un inici.
Però...
perquè si no sí que hi hauria una acumulació, no?
Per tant, són petites pautes importants a l'hora de moure's en aquest entorn tan, tan complicat com és el de navegació. Carla, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. En tot cas, avui estem fent un repàs de la navegació en solitari. Un dels elements era aquest. Ara en repassem d'altres. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. A reveure, Carla Estivill.
Des
de la Fundació Estivill Sueño. Així arribem gairebé a 2:15. Parem 3 minuts i seguim després.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Blackbirds. En la mar del Black Music Festival, J.P. Pimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Blackbirds. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març a 2:15 a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Aixecat, xoc de neguit i he anat dalt del turó, no era de dia ni era de nit. En un cel tornes solat, despullat de vanitat, hem volat des del turó. I aquesta nit des de ballada l'he vist, que no es feia fos, però també sabut pas veritat. I aquesta nit des d'allà dalt he vist que no es feia fos, però també he sabut que no era pas veritat. L'antic turó. I aquesta nit des de ballada l'he vist que no es feia fos, però també he sabut que no era pas...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Dos quarts de sis. Però des del punt de vista d'algú que vol fer una navegació en solitari, és important també l'experiència d'aquells que organitzen proves i organitzen competicions i regates en solitari. En aquest cas, tenim la sort de comptar aquí a Barcelona amb una entitat que se n'encarrega d'organitzar-ne. Estem parlant de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona, que a més de ser l'organitzadora de la World Race, també organitza regata de la Mini Transat. 22 dies, 22 peus, és una de les xerrades que fan i que explica una miqueta aquesta experiència de navegar sol amb una embarcació de 22 peus, 6 metres i mig, durant 22 dies, sense pràcticament contactar en terra. Parlem-ne amb l'ànima d'aquesta fundació, que és el Carles Clastre. Carles, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Amb moltíssimes ganes, des del punt de vista dels que teniu experiència, dels que organitzeu, dels que esteu al darrere d'aquestes aventures, d'aquests reptes, la navegació en solitari, deu ser una de les experiències més gratificants que al mar es poden fer, no?
Bueno, la navegació en solitari, que jo estic a la FNOP i estic, diguéssim, amb l'organització i no em dedico a navegar en solitari, per tant, el meu coneixement, la meva experiència al respecte és des de terra, parlant amb els que ho fan. Bé, sí, en el cas de la Mini Transat, que, disculpa, t'he d'artificar la Fundació, nosaltres no organitzem regates mini, el que sí és que hi ha la base Mini Barcelona...
Que està dins de la vostra...
Exactament, està en aquest moment dins de les nostres instal·lacions i de més, i col·laborem, i fa molts anys que col·laborem amb altres regates, en l'any 2012 i de més, hem col·laborat amb gent que hi participava i de més, però nosaltres per ara encara no hem organitzat cap regata en l'àmbit del mini 6 i mig. Sí, amb Imoca, això sí. I he de precisar que la Barcelona World Race es fa a dos, que no és en solitari, són dos persones a bord, que és, també s'ha de dir que la navegació a dos, amb doble, ve a ser dos vegades un. Nosaltres ens agrada dir una miqueta que és això, dos vegades un, perquè pensar que normalment quan un descansa l'altre navega, per tant, estan bastant en solitari i per tant també porten l'embarcació, inclús els propis navegants, van més al límit, diguem-ne, perquè justament són dues persones a bord en comptes d'un sol. Però, efectivament, el que em deies, jo entenc, i per el que parlo amb els navegants, realment la navegació amb tripulació reduïda és un tipus de navegació molt satisfactori des del punt de vista del tipus de navegació. La relació que s'estableix a bord potser és més humana, potser hi ha més històries personals que amb una tripulació, la gent té una funció específica que és la que desenvolupa i la que fa a bord i que, diguéssim, que hi ha menys, potser hi ha una relació menys estreta de la que es produeix entre dues persones a bord d'un IMOCA 60 amb una volta al món en aquest cas.
Em sembla que va ser, en el context del Saló Nàutic Internacional que vam poder visitar una embarcació d'aquestes, si parlo de memòria, però pràcticament no tenen llit o tenen un espai molt limitat pel llit, és a dir, allò que ens podem imaginar a l'interior d'un vaixell on s'ha reduït el pes a tope i on està pensat bàsicament per la competició, una de les coses que no dic se sacrifica però sí es minimitza és precisament aquest espai de descans.
Sí, l'espai de descans normalment, bueno, hi ha molt, cada skipper, cada patró, cada marino, al final decideix quina és la millor manera o en la que es troba més confortable per dormir. Hi ha qui dorm a sobre dels sacs de veles, no amb una regata tan llarga, però hi ha qui dorm a sobre dels sacs de veles. També la majoria d'embarcacions d'aquest tipus, si tenen almenys una llitera que, diguéssim, que quan un dorm l'altre està navegant. I també hi ha navegants que prefereixen aquest, no sé si sabeu, aquests sacs de boles que hi ha, saps? Uns sacs enormes que tenen unes com boletes a dins i que hi ha navegants que els agrada perquè s'adapta molt al seu cos. És a dir, cada navegant fa servir una manera diferent de descansar, però sí, efectivament, no és precisament un exemple de confort l'interior d'un IMOCA 60.
A més, aquest tipus de competicions, aquest tipus de proves que serveixen per experimentar, és a dir, per tirar endavant un seguit de projectes científics, són molt útils també per aquest col·lectiu, no?
Sí, bueno, nosaltres, concretament a l'AFNOP, tenim una sèrie de convenis, acords amb diferents entitats científiques, l'Institut de Ciències del Mar, Consell Superior d'Investigacions Científiques, l'Institut Químic de Sarrià, la Fundació Estivill, entre moltes d'altres, no? I després també en l'àmbit oceanogràfic, doncs amb la UNESCO, amb COI UNESCO, amb altres entitats, no? És veritat que aquestes embarcacions, val a dir que en la seva derrota, en la seva trajectòria, és a dir, en el seu rumb, passen per indrets en els que realment hi ha molt poc tràfic o cap tràfic marítim. Per tant, hi ha molt poques dades d'aquests indrets. Llavors, és molt important les dades que recullen aquestes embarcacions quan porten sensors a bord, que donen, doncs, per exemple, nivell de salinitat, temperatura de l'aigua, recullen mostres de microplàstics, etc. Aquesta informació és molt útil perquè dona informació de llocs en els que no hi ha tràfic normalment, i després l'altra cosa important és que, com que la regata es repeteix amb una determinada regularitat, aquestes dades són repetitives i permeten als científics veure quina és l'evolució de diferents paràmetres en diferents llocs del món. Això és especialment útil perquè, en el cas de la Barcelona World Race, com a altres regates, el que fem és posar aquesta informació a disposició de la comunitat científica perquè se'n faci un ús de cara a investigacions i de més.
Una de les qüestions que hem parlat amb anteriors convidats, amb en Gerard Marín, per exemple, era com s'aprèn, no? Com es practica el fet de navegar en solitari. Parlaves ara de la base mini que està dins de la FANOP. Deixa'm saludar l'Oriol Pujol, que el tinc escoltant al telèfon. Oriol, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Tu ets un de les persones que està dins d'aquesta entitat i que formes, d'altra banda, ajudes, d'alguna manera, a que la gent aprengui a navegar en solitari. Què és el primer que ha de tenir present la gent que vol aventurar-se en aquest repte?
A veure, què és el primer que ha de tenir present? Respecte absolut al mar i gran coneixement. El primer dia que agafes un barco no surts tu sol, no t'aventures tu sol a fer grans travessies. Llavors tot això passa per un aprenentatge, disposar d'embarcació i començar navegant, doncs això, molt a poc. Nosaltres, Base Mini, això, som un centre de tecnificació i entreno, i també recomanem a la gent que vol navegar en solitari i dedicar-se a la competició, doncs, que passi per algun lloc, per algun centre que el puguin entrenar una mica.
Per exemple, anar a l'Atlàntic, per exemple, que és un oceà petit, el Pacífic és 3 vegades més gran, l'Atlàntic és diguéssim, una tirada, entre cometes, curta. Quant temps d'entrenament i quant temps de preparació requereix, aproximadament?
Mira, per poder participar a la regata aquesta, a la Mini Transat, et demanen tota una sèrie de requisits que l'organització ja s'assegura de que tu ja tens uns coneixements. O sigui, no deixen inscriure a tothom qui vulgui. Et demanen com si haguéssim un currículum important. Per aconseguir tot aquest currículum amb navegació, amb aquest tipus de barco que és molt extrem, necessites, si tot et surt rodat, 2 anys, però ràpid, 3 anys poden passar. Això tenint en compte que tu ja saps navegar,
Clar. Per tant, uns 2-3 anys sabent que saps navegar per poder participar en aquesta prova, i evidentment algú dirà, home, però és que l'organització... Ja, però és que l'organització el que vol és que la gent no prengui mal. Sovint, Carles, el que voleu a les organitzacions i els que organitzeu regates és que la gent sigui mínimament solvent per garantir una certa capacitat d'arribar al final.
Sí, sí, per suposat. Pensa que les labors de rescat d'una embarcació, especialment en el cas de la Barcelona World Race, que es dona la volta al món i, per tant, hi ha moments en els que es troben a 4.000, 5.000 milles de terra, el rescat des de terra és pràcticament impossible en un temps raonable. O sigui, pensa que una embarcació trigarà, doncs, pràcticament una setmana en arribar-hi, un helicòpter no té prou no té prou, prou abast per poder arribar, i un avió el que pot ser és passar per davant, llançar-li com a molt una balsa salvavides i a més. Per tant, han d'estar molt ben preparats, han de saber molt bé el que fan, han de saber com reaccionar en moments de perill, en moments en els que s'arriba al límit o hi ha una avaria o algú pren mal, i naturalment els que estan més a la vora per poder-los ajudar sempre són els altres competidors, que són els que segueixen un rumbo similar i han passat o passaran pel lloc en el que s'ha produït el problema de l'embarcació.
Oriol, què és més important? La disciplina, l'ordre, l'experiència, o sense aquestes tres coses és impossible?
Realment fa falta tot això. I el tema mental, superimportant, a l'ordre, tenir el barco impecable, és la grandesa de la vela és que conflueixen moltes coses, saps? L'estratègia de regata, el saber fer córrer el barco, no fer córrer el barco 2 hores, sinó fer-lo córrer 15 dies seguits, saps? Ser capaç de portar el barco al 80%, doncs, de dia i de nit. És un cúmul de moltes coses, per això és molt, molt maco. Inclús hi ha el que és més bo en una cosa, doncs no sempre està davant, perquè hi ha el que, doncs, ostres, gestiona molt bé les nits i recupera durant les nits. És un cúmul de moltes coses.
Ara mirava una mica, per exemple, no, aquesta xerrada que feu des de la FANOP, que no tinc la d'aquí, 22 dies, 22 peus. El 13 de febrer vau fer aquesta xerrada. Clar, navegació en solitari sense contacte amb terra. Això encara deu ser més dur. Ho dic perquè en el moment de bajón, no? En el moment en què tens un problema o en el moment que les coses et compliquen, l'ajut, el suport que et pugui arribar, ni que sigui via ràdio d'aquells que et coneixen i amb qui confies, deu ser fonamental.
Sí, realment la grandesa de la classe mini, d'aquesta classe, d'aquests petits barcos, és que entregues el telèfon mòbil a la línia de sortida i és zero contacte amb ningú. És més, tu portes una emissora per situacions d'emergència o per rebre partes de meteorologia. Però tu, parlant amb un altre barco, et poden descalificar per això. No pots ni parlar. Realment, tu has de gestionar tot tu sol. I precisament per això, doncs, demanen tota una sèrie de requisits per poder arribar a la línia de sortida. Et demanen una volta de classificació en solitari a 1000 milles, et demanen tota una sèrie de regates, perquè es volen assegurar que tens la màquina controlada i que mentalment estàs capacitat per poder estar tants dies tu sol navegant.
Aquí tenim bons navegants, no, Carles? És a dir, tenim bona cantant. França també, però vull dir, aquí tenim bona gent, no?, que fan l'Oriol i en Gerard i l'Anna i molta gent que d'alguna manera despunta en aquest sentit, no?
Sí, efectivament, a Barcelona, a Catalunya en general, tenim molt bons navegants. Bueno, abans heu parlat amb el Gerard, efectivament, òbviament, l'Anna Corbella, però pensa que també hi ha altres navegants, Germà Altadill, l'Àlex Pella, gent que estan navegant arreu del món, fent regates per tot el món, amb equips de primeríssima línia, i que guanyen i han guanyat regates per tot arreu. Ara mateix una persona que és molt desconeguda pel gran públic, en Joan Vila, està considerat el millor navegant del món. És un navegant, doncs, que ha batut rècords de volta al món, que ha estat a la Copa Amèrica, etcètera, etcètera. Vull dir que realment, d'aquí, de casa nostra, surten navegants de primeríssim nivell. Sí que és veritat que la vela, dissortadament, a casa nostra no té la difusió que té, per exemple, a França, i això fa que aquestes persones no siguin massa conegudes del gran públic. Però sí, hi ha grandíssims navegants a casa nostra.
Si ara algú que ens escolta, si s'estigués plantejant fer una tirada de navegació en solitari, ja no et dic creuar, no cal creuar l'oceà, però sí estar-se, doncs això, 3, 4, 5, 6 dies, una setmana navegant en solitari, Carles, quins són la recomanació o quins consells et donaries?
Jo prefereixo que contesti l'Oriol en aquesta pregunta, perquè l'Oriol està més en aquesta banda, és a dir, en el que és la base mini, que tenen per objecte ajudar, acompanyar, fer possible justament projectes d'aquest tipus.
Doncs em quedo amb l'Oriol i que em respondi aquesta pregunta. Carles, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Oriol, què li recomanem, va?
Què recomanem? Sí. 1, conèixer la màquina a la perfecció. Quan diem conèixer la màquina vol dir conèixer fins a l'últim racó del teu barco. ser capaç de resoldre qualsevol avaria, més o menys. Però és allò, has de conèixer per on passa tot el cablejat, has de conèixer les veles, portar material de recanvi. O sigui, no és com agafar un cotxe que saps que si tens una avaria et trucaràs i et vindrà una assistència. Al mar, segons la travessa que facis, les assistències no arriben, no existeixen. És més, t'emportaràs telèfon mòbil i no tindràs ni cobertura. Per tant, conèixer molt bé la màquina, conèixer molt bé tu i la meteorologia, super atents i marxar amb unes previsions meteorològiques bones. Com sempre dic, el mal temps no cal anar-lo a buscar, que ja ens el trobem.
Sí?
Sempre s'ha de sortir en partes favorables.
És a dir, partes favorables, informació meteorològica, doblar-ho tot o no cal doblar-ho tot? Només doblar allò que sigui essencial?
Hi ha coses bàsiques. En navegació en solitari, el pilot automàtic, normalment els hi posem nom i tot. El meu sempre s'ha dit Manolo.
Ah, sí?
Forma part, o sigui, és tan vital que jo sempre l'he portat duplicat, inclús triplicat. O sigui, portar dos pilots automàtics és imprescindible, no? No et pots permetre el luxe de que se t'espatlli i quedar-te sense Manolo, que és el teu gran acompanyant al qual li arribes a parlar i tot, i et donar carinyo, saps?
Val. Veles, suposo que també, no?, per si se
sí, no, trenca en principi, alguna. Les veles aguanten molt si se'ls fa un bon ús, per descomptat, doncs, sortir amb veles en bon estat, no? No pots anar fent una travessia llarga i marxar amb sacs de patates, que diem, amb veles ja que han arribat al final de la seva vida útil.
I sobretot amb coses molt segurament molt desconegudes, com, això sí, portar la potabilitzadora d'aigua en condicions, que no et falli i que no,
sí,
que no et quedis sense aigua.
Sí, per una travessa de 5-6 dies, una setmana,
garrafes
d'aigua.
Sí?
Sí, no,
val.
Sí. No, potabilitzadores, tots aquests barquets no en portem, no n'hi ha cap que em porti. No hi cabria dintre un 21 peus.
Una potabilitzadora.
A part de que totes aquestes màquines tenen un consum elèctric elevat, per tant, llavors ja necessites generadors, anem a optimitzar l'electricitat pel pilot automàtic, i no massa més.
Doncs, escolta'm, en prenem nota, en seguirem parlant de la navegació en solitari, però jo crec que avui hem fet una bona aproximació amb gent que en sap molt de navegar en solitari, que ha tingut experiències i que s'ho ha mirat alguns en primera persona i d'altres des de terra, no? com a repte, qui sap, de futur. Oriol, moltíssimes gràcies, bona feina i estem en contacte.
A vosaltres, molt bona feina a vosaltres també. Donar difusió a la vela és el que s'ha de fer, molt bé.
Jo també ho penso, això, i per això ho fem cada tarda. Gràcies, Oriol, que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies.
Fins després, a reveure.
Vinga,
doncs plantegeu-vos-ho, per què no? Ara, això sí, feu-ho amb seny, amb sentit comú, i seguint les recomanacions que hem anat explicant al llarg d'aquesta tarda.
Navega amb el Far.
Veus navegant en solitari o no?
Jo no. Navegar, això de navegar jo em marejo fàcil,
Doncs ja ho resoldrem, ja amb trucs. Mira, un dia hem de fer un espai sobre això, precisament. Ja ho trobarem. Però el que sí que fem és sovint mirar-nos al medi ambient, no? I sobretot al nostre entorn natural, quan arriben els dimecres a aquesta hora.
De fet, jo m'hi veig més parlant amb l'Aaron cada dimecres que no pas damunt d'una barca, ja t'ho dic,
Doncs vinga, va, anem a fer-ho.
Vinga, saludem com cada dimecres el nostre col·laborador, l'Aaron Marcos, avui a l'altra banda del telèfon. Aaron, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé. Gràcies.
Aaron, comencem recuperant el que parlàvem la setmana passada. Recordem que fèiem referència al que s'havia de fer, al que no s'havia de fer les platges, i això ens va portar a parlar sobre una actuació que s'estava fent a la platja de Cunit, a la platja de Llevant, una neteja de residus i de plantes invasores. Avui volem parlar sobre l'adequació ambiental que s'està fent molt a prop d'aquí, de Cunit, en concret a les madrigueres del Vendrell. De fet, el projecte es va presentar aquest mateix cap de setmana, un projecte, Aaron, en el qual tu també has col·laborat d'alguna manera durant molts anys.
Sí, a veure, Madrigueres és un emblema dintre la comarca, però també jo crec que també és un emblema dins del litoral català, o especialment el Tarragoní, perquè era una zona, si algú coneix l'Espanya, Madrigueres es situa en una zona que bàsicament tenim des de Cunit o inclús Cubelles fins al final del Vendrell, zona totalment urbanitzada, sense cap espai verd, o cap espai natural, que no tingui doncs, un passeig davant.
Fem una cosa, espera't un segon, Aaron, que no t'estem entenent gaire, no sé si hi ha massa bona cobertura de telèfon mòbil i en aquest sentit tenim alguna complicació per entendre't. No sé si es pot millorar aquesta connexió de telèfon mòbil, i ho dic perquè així sentiríem, Ivan, el que ens explicava l'Aaron, que parla de les madrigueres
de les madrigueres del Vendrell.
A veure, Aaron, parlava...
Aaron, estàs... Hola, bona tarda. M'escolteu bé?
Ara una mica millor. Aviam si ara se t'entén millor. Digue'm, endavant, explicaves, digues.
Bueno, explicau que les madrigueres són un emblema dins de la comarca perquè és l'únic espai que queda sense urbanitzar, no? Llavors, ha sigut una lluita de molts anys, especialment una lluita que ha portat el Jeven des de fa 30 anys, si remuntem a 30 anys enrere, on aquella zona anava destinada a una urbanització. Arrel d'unes
urbanitzacions... De fet, recordem que en aquest espai de les madrigueres del Vendrell es volien construir fins a 1.000 habitatges, si no m'equivoco.
Correcte, correcte, així és, així és.
De fet, des del vessant mediambiental, aquestes madrigueres es podria dir que són un símbol de lluita.
Correcte, és un símbol de... I és un símbol també de com la lluita pot portar finalment a aconseguir coses, no? És una lluita mediambiental que fa molts anys i s'ha aconseguit, finalment, deixar aquella zona o recuperar el que n'hi havia anys i anys enrere.
Això sí, Aaron, es tracta d'un projecte que, des de la vessant mediambiental, es considera que encara no està acabat, definitivament.
Clar, a veure, quan parlem de projecte, podem parlar d'un projecte d'una actuació concreta o de diverses actuacions, però potser... Hauríem de parlar més bé, crec que ens estem referint més bé a planificació, no? La planificació d'aquest espai era una planificació en direcció cap a un espai natural, no? I això ha tingut moltes interseccions i, bueno, es va voler fer una espècie de passeig marítim, però més natural. Ara sembla que s'ha retirat el camí metres enrere, però la lluita no ha acabat encara, eh? Vull dir, és un espai que té moltes amenaces per simple fet d'estar on està, que és amb mitges dos grans nuclis turístics.
Fins ara, Aaron, el que s'havia fet era la restauració d'un art, també la construcció de llacunes. Aquest cap de setmana el que s'ha fet és obrir l'ecosistema a la població. No sé si, Aaron, el fet que les madrigueres estiguin obertes al públic, evidentment és una bona notícia, però no sé si a la vegada també us preocupa.
Home, sí, sempre, tot i que el just públic d'un espai natural pot ser compatible, i ha de ser compatible, però sí, el problema és com aquesta gent es comporta dins de l'espai, però també com l'administració corregeix aquest comportament. És molt important, especialment de l'Ajuntament de l'Albandria, en aquest cas, perquè és el que ha de definir o ha de corregir aquest mal ús d'aquest espai. Principalment, avui en dia, com està plantejat, és un projecte, com has dit, encara està en recuperació. Les madrigueres es composa de dos vessants, bàsicament passa una carretera pel mig, l'avinguda pel Furiana, la banda de mar, d'acord? I la banda de muntanya. Llavors, la banda de mar, diguéssim, aquest és on s'ha incidit més en aquests últims anys. Des d'un projecte de costes, al qual vaig col·laborar, que va fer una restauració d'un art i una restauració de les llacunes, però també el Jeven, com a entitat pròpia, ha fet actuacions pel seu compte amb diners, a base de subvencions, etc.
Dèiem que, tot i que s'obrirà al públic aquest cap de setmana, no està definitivament tancat. Quines altres millores, Aaron, queden per fer?
Bueno, a veure, ara comença el procés de recuperació natural, o sigui que en què l'espai ha de recuperar. S'ha fet la primera actuació, s'han recuperat aquestes llacunes, s'ha fet la restauració d'un, la plantació, etcètera, etcètera. Ara tot aquest procés de resiliència, la capacitat de l'espai de recuperar-se, diguéssim que hem posat els ingredients perquè aquest espai es recuperi. A la banda de mar, però a la banda de muntanya, podríem dir, encara queden fer moltes llacunes i, bueno, una zona que està destinada a l'agricultura, que ara està tancada i en desús, i a l'espera d'una inversió per poder adequar tot aquella zona, especialment amb la llacuna litoral, que és el que més interessa en aquest espai.
Per tant, diguem-ne que l'espai de les Madrigueres situat més a prop de la platja, aquest d'alguna manera estaria més tancat, en tot cas és el testimoni també de com les platges eren abans, platges més naturals.
Bueno, el que es pretén aquí és això, és recuperar, com a mínim, com diu un professor meu, o com a mínim fer un museu d'història natural, no? Un museu del que era tot abans, no? I de que ara no queda res. L'objectiu és aquest, recuperar aquests ecosistemes naturals i dotar-los d'un ús públic.
Els ambientòlegs, Aaron, sempre posen en relleu la raresa d'aquest espai, del que representa el litoral català. Què es vol dir que vol dir que representa aquesta raresa, les Madrigueres del Vendrell?
Bueno, la raresa en si no és per al tipus d'ecosistema, perquè és un ecosistema que podríem parlar que era un vol comú antigament, avui dia és rar perquè bàsicament no en queden, no? Però té una peculiaritat molt interessant, i és que les Madrigueres són dels pocs espais que a través de la Riera de la Bisbal pot connectar, diguéssim, amb el massís del Montmell. I a banda és un espai que té molta longitud, en el sentit que pots trobar una via verda quasi fins a les muntanyes del Montmell. Això que permet una connexió biològica en què moltes espècies puguin, per exemple, mamífers típics de bosc puguin fer incursions a la platja o just tenir, recuperar el conill a les platges, que el conill era un animal molt de platja, no? O un porc senglar que pugui baixar. És la peculiaritat que té aquest espai, perquè els altres, com per exemple la muntanya de Torre, que és inclús és ell, no? Espai d'interès natural, el problema que té aquest espai és que no està connectat amb l'interior, és una illa.
Ho hem de deixar aquí. En tot cas, seguirem coneixent aquesta zona del Vendrell a les properes setmanes. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies. Va bé, vagi bé.
A reveure.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals. Per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos surts tan guapa i tan morena. I jo així em pinta com de Bonnie Prince Billy. I contemplant el Taj Mahal des de l'últim angle que ens quedava, em vas fer una pregunta que no em negaràs que tenia mala papa. Marajà va perdre la dona i aquest palau li va fer construir. Si ens passés això a nosaltres, què faries tu per mi? I no vaig saber què dir.
Un any vaig dir pel pont de la Puríssima. Creuem l'Atlàntic, anem als Estats Units. Un coger i baixa 4 compres per Manhattan. Que el dòlar ara està per terra i en podrem treure profit.
I contemplant un edifici, un espès rotllo antic, vas dir que ara som a un lloc mític, que és una foto, és Wall Street.
Ha tingut un col ple de pantalles, terra amb parquet, homes i crit. Perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha el secret per fer-se.
Jo el món de l'art ho reconec, no puc dir pas que el domini de l'institut se'n va quedar només el matrimoni Arnold Finney.
Contemplant un xile em deies, però mira el traç, però quins colors. No pots percebre per la mirada que profund que era el seu dolor.
Fixa't la llum que ben tractada, tot detalls, res perquè sí. A mi m'exalta, a mi em provoca i digues tu què et fa sentir.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.